Es va celebrar el Dia Internacional d'aquest poble. La secció El Pitjor del Pitjor, avui la Laura Aznar, ens pregunta aquesta setmana si els celíacs haurien de rebre ajuts per assumir el cost dels seus aliments. També parlarem avui amb el doctor Lillo, que ens donarà les claus per saber gestionar el dolor. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem un dia més amb el Sacrali a casa nostra de Josep Maria Martí i Bonet. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
El que fem amb la Sara tot seguit és repassar els titulars més importants aquesta hora.
El foc que crema Valparaíso continua viu. L'incendi ja s'ha cobrat de moment 15 vides i ha destruït 2.500 cases. Centenars de veïns i voluntaris han començat ja les tasques de neteja de la runa dels milers de cases i els vehicles que han quedat carbonitzats. Els equips de bombers continuen combatent el foc que encara podria trigar atenció uns 20 dies més a quedar totalment extingit. Hi ha més de 10.000 persones damnificades. De moment el govern ha anunciat que destinarà $1 milió a pal·liar aquesta emergència. Esperança pels malalts d'hepatitis C que han desenvolupat cirrosi. Un tractament nou assajat a l'Hospital Clínic de Barcelona ha curat el 95% dels pacients i ha permès reduir les complicacions que se'n deriven. Fins ara la taxa de curació era del 40% i a més el tractament tenia uns efectes secundaris força importants. El tractament, però, no està inclòs en la sanitat pública i el seu cost pot rondar els 60.000 euros. La cura s'aconsegueix amb fàrmacs antivirals que de moment només s'administren als hospitals. The Washington Post i l'edició nord-americana del britànic The Guardian han rebut el Premi Pulitzer de Periodisme per haver publicat les revelacions de l'exanalista de la CIA, Edward Snowden, sobre els programes de vigilància digital de l'Agència Nacional de Seguretat dels Estats Units. El premi, que s'ha concedit aquesta passada nit a Nova York, el reben en l'apartat de servei públic per haver destapat que la NSA fa servir programes d'informàtics per controlar de manera massiva arreu de tot el món comunicacions privades com, per exemple, correus electrònics i també trucades de veu. I en esports, Gerardo Martino podrà comptar amb Marc Bartra com a central titular per la final de la Copa del Rei de demà. Per contra, Gerard Piqué queda descartat, sembla, perquè no està recuperat del tot de la fissura que pateix al maluc. Per si de cas, també hi viatjarà Carles Puyol, que podria rebre l'alta mèdica i formar part de la banqueta blaugrana. L'altre dubte és en atac. Sembla que Alexis podria ocupar el lloc de Cesc com a titular. De la seva banda, Cristiano Ronaldo continua també sent la gran incògnita del Madrid de cara a la final de la Copa del Rei de demà.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, 9 i 4 minuts, Carme Planas, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Vaig enganxada a les 9 i 4, 9 i 5.
Sí,
eh?
Sí, és la nostra hora, és
aquí
la teva hora d'entrada, has vist?
Clar que sí, molt bé. Molt bé.
Puntualíssimes.
Molt bé, perfecte.
Dimarts Sant,
avui,
Carme.
Sí, és dimarts 15, avui és Santa Basilisa i Anastàsia. Basilisa potser no és tan corrent, Anastàsia sí, a més, com que ens recordem d'aquella cèlebre pel·lícula, Anastàsia, que era la filla del
tsar
de Rússia,
sí,
i tal, eh?
Sí,
Anastàsia potser també. I recordem que tal, un dia tal com avui, el 1980, es va celebrar el Consell de Guerra a Pilar Miró per al crimen de Cuenca. Va ser molt, molt, molt popular tot el tema de què es va parlar. Eh? I naixements. 1938, la sí. Clàudia Cardinale.
Home,
molt... Por celebre ella, a més està maca encara, eh?
Sí,
vull
sí.
dir que...
1900... La Clàudia Cardinale, com la Sofia Loren,
sí, sí,
no?
Sí, sí, la Sofia Loren està espectacular, sí. Vull dir que... bueno, també en 1936, el ciclista Raymond Poulidor, sí. I el 1933, l'Elisabeth Montgomery, actriu. Sí, i llavors tenim dues felicitacions d'aquestes particulars, que són el Francesc i la Sixta feliciten els seus germans Mariona i Llorenç en el seu aniversari de noces. I el Raimon Requesens felicita a la seva germana Eli i li dedica una cançó preciosa que és el My Way del Frank Sinatra.
Molt bé, ens encanta aquesta cançó,
programa,
eh?
Amb aquesta cançó tan maca.
Doncs fins demà. Doncs li dediquem a ells.
Exacte, i per nosaltres, a mi m'agrada
molt. I també per nosaltres, per passar aquest dimarts amb molta alegria, eh?
Digues que sí.
A mi també m'agrada Frank Sinatra, Carme. Que vagi bé, bon dia. Vinga.
Gràcies.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again...
Ràdio Estel.
Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa, un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó, dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el jesuïta Pau Vidal viu la seva segona Setmana Santa al camp de refugiats de Kakuma, Kènia. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Naturlàndia. Viu intensament. Activitats per tots. Diversió, natura i aventura. El tobotronc, motos de neu, pistes per esquí de fons, els tobogans tubi i l'air trek. Estrenem noves instal·lacions d'alberg a la Cota 1600. Ofertes especials per aquesta Setmana Santa. Ni t'imagines el món que s'obre davant teu a Naturlàndia. Immens, el parc d'aventures d'Andorra. Naturlàndia. Alta diversió. Naturlàndia.ad. Aquest any viu el Sant Jordi amb Ràdio Estel des de la Rambla Catalunya. L'equip dels programes El Primer Cafè, De Cap i de Nou, Zona Mixta i L'Església No S'Atura oferiran una programació especial amb entrevistes als autors i personalitats del dia, a més de la millor selecció musical. Vine a veure'ns a Rambla Catalunya 115, a l'Església de Sant Ramon de Penyafort. El dimecres 23 d'abril, matí i tarda, 100% Sant Jordi, a Ràdio Estel. Solidaritza't.
Cada dimarts, aproximadament a aquesta hora, el Primer Cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana us convidem a una entitat d'acció social amb la col·laboració, serà com sempre, de l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs sí, aquesta setmana, Mercè, avui ens visita la Unió Romaní, és una organització no governamental dedicada a la defensa de la comunitat gitana. Aquesta associació treballa pel reconeixement de la cultura del poble gitanú com un valor de la cultura universal. El dimarts passat, recordem que es va celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano.
Doncs avui ja en parlem amb Francisco Santiago Maya, coordinador general de la Unió Romaní, també amb la Sílvia Rodríguez, ella responsable de comunicació. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Primer de tot, Francisco, Sílvia, quina és la vostra història? Quina és la història de la Unió Romaní? No sé si vol començar a parlar al Francisco, al Paco.
La historia de la Unión Romaní es una organización más, evidentemente, pero tiene algo más que el resto. Posiblemente la Unión Romaní sea la tercera o la cuarta organización gitana en este país. Pero sí que es la primera en todos los eventos, por ejemplo, traer la bandera gitana, donde nuestro presidente Juan de Dios Ramírez Heredia en Londres, en una gran reunión de gitanos famosos y expertos, entre ellos estaba incluso hasta Yul Brynner, el famoso actor gitano. Y allí se discutió, por primera vez en el año 1971, cómo tenía que ser la bandera del pueblo gitano. Entonces, el pueblo gitano nunca jamás ha reclamado un país. No lo queremos. Lo queremos todo. Porque nadie ha hecho la tierra. Por lo tanto, entendemos que nadie es propietario de la misma. Es de todos. Entonces, no queremos fronteras. Entonces, en 1971, en Londres, fue cuando se hizo lo de la bandera, el himno internacional gitano, el Yelén Yelén, y, entre ellos también, la celebración del día 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano, donde lo celebran prácticamente casi todos los gitanos del mundo. Entonces, la Unión Romaní, por eso decía que es distinta a las demás, fue la pionera también en decir, con una serie de personas de aquí, de Cataluña, fue aquí en Cataluña donde, perdón, por primera vez se celebró, que lo hicimos en Castellar del Vallès, y participaron unas pocas de asociaciones, unas 100 personas más o menos. Tal vez exagero un poco, a lo mejor un poquito menos. Y entonces, el segundo año también decidimos de que se hacía aquí, cuando ya tuvieron este impulso los catalanes para poder hacerlo y darle publicidad al tema, decidimos de trasladarnos a otro sitio, la Unión Romaní. Entonces, me acuerdo que nos fuimos a Sevilla. Y allí también lo hicimos otro año, en Granada, mi pueblo.
También usted es de Granada,
Francisco. También lo hicimos otra vez, en Córdoba también lo hicimos otra vez, en Jaén, y entonces cada año la gente, evidentemente, tiene más información. Por esto repito que la Unión Romaní no es igual que las otras, porque la Unión Romaní no hace los proyectos ella, sino que lo hacen las asociaciones que están federadas a ella. Unión Romaní es la gestora y propulsora de tener a la población gitana informada prácticamente de lo que pasa en el mundo con el mundo gitano. Entonces, tenemos nuestro periódico quincenal, Nevipen Romaní, tenemos nuestra revista trimestral Ochachipen, que quiere significa la verdad, y el otro Noticias Gitanas. Y entonces nuestra
¿cómo se llama la revista?
Ochachipen. Ochachipen, ¿verdad?
Tiene un nombre bien, bien curioso, ¿eh? Sí, y muy divertido.
Es en romano.
En romano, es que le queríamos. Claro, porque nosotros sabemos que en romano, en romano. Y el caló, que nos sale de.
Son cosas distintas.
Son cosas distintas. Uno es un idioma y el otro es un dialecto, puede
exactamente,
ser.
Exactamente. Sí,
vale.
O un conjunto de palabras que los gitanos de España las hemos deformado.
Sí.
O hemos creado. Y esto sirvió para muchísimos años, décadas y décadas,
sí,
pues entendernos entre nosotros.
¿Y se habla aún el romano entre el pueblo gitano?
No, el romano se perdió.
Se perdió.
Porque al igual que el catalán estuvo prohibido con la dictadura, pues imaginaros vosotros el gitano, el romano, pues aún más masacrado. Se perdió. Uh-huh. Y entonces por esto tuvimos que inventarnos nosotros. Algunas palabras sí que tienen la raíz
del romano.
Otras no las tuvimos que inventar nosotros, acercarnos un poquito al romano y bueno, es el que se ha hablado durante muchísimos años aquí en España. Ahora empezamos a divulgar y a hacer cursos de romano, estándar, para que en el mundo lo hablan aproximadamente unos 14 millones de gitanos y gitanas. Entonces, ya saben los gitanos de España, porque antes decíamos que éramos nosotros los que lo sabíamos, con la ignorancia de que no éramos los que no lo sabíamos.
Sí.
Y entonces ahora ya estamos difundiéndolo y ahora ya los gitanos de España sabemos que el caló es otra cosa y el romano tiene su gramática y lo tiene todo.
Per fer-nos una idea, quina és la situació actual del poble gitano? És un poble discriminat?
Evidentemente que sí. Claro que sí, es discriminado. Y más ahora se está notando ahora con la crisis. Con lo difícil que está el trabajo, cuando un gitano o una gitana que no tienen preparación van a pedir trabajo a una empresa y con la demanda que hay, o sea, el montón de trabajadores que hay en paro, pues los empresarios eligen al que tiene buen currículum, no a un gitano y una gitana que no saben a lo mejor nada más que barrer. Uh-huh. Cuando en los gallés, pues hay ingenieros, hay arquitectos, y estos también sirven para peones. También sirven para mano de obra. Y pueden hacer las dos cosas, o muchas cosas.
Para que os hagáis una idea, las tasas de paro en la comunidad gitana son del doble del resto de la población.
O más.
Normalmente los estudios que hay dicen el doble o incluso más.
Uh-huh. I des de la Unió Romaní, en quines àrees treballeu? Quins serveis oferiu?
Sí, doncs la Unió Romaní treballa en moltes diferents àrees. Treballem en educació, en dona, en habitatge, però tot això es fa a les associacions federades que tenim. Tenim més de 190 associacions federades per tota la península ibèrica i són elles les que desenvolupen aquestes tasques, diguem-ne, als carrers, a les barriades gitanes, a les ciutats. Després, la Unió Romaní Central, la que està aquí a Barcelona, nosaltres tenim més una tasca administrativa i de comunicació. Doncs, com ha dit el Paco abans, aquí fem el Ney Pens Romaní, que és un diari, l'únic diari que hi ha gitano, genuí a Espanya. Fem també la revista Ochachipen, fem un llibre que es diu Periodistes contra el racisme, que el que intenta és evidenciar que els mitjans de comunicació són bastant racistes envers el poble gitano. I després fem tota la tasca d'administració i gestió dels diners i també està aquí la direcció des d'on es prenen les decisions i on es destinen, diguem-ne, els programes diferents que després es reparteixen per la resta d'Espanya.
Uh-huh. Paco, quines són les aspiracions del poble gitano en l'actualitat? On creus que al poble gitano els agradaria arribar com a nivell integrador?
A la igualtat. No queremos ni más ni menos que llegar a la igualdad. Evidentemente, los pueblos avanzan y nosotros también avanzamos. No puede ser de otra cosa. Y no es por más, porque la mayoría nos arrastra. Pero estamos haciendo también muchos esfuerzos para, por ejemplo, con los colegios, para que nuestros menores pues, vayan al colegio y aguanten el máximo de cursos. Aguanten el máximo, que creo que es ahí donde está el futuro del pueblo gitano, en la juventud.
Ja per acabar, com podem col·laborar amb vosaltres, amb la vostra associació?
Bueno, jo crec que nosaltres, per exemple, les persones que vulguin ser sòcies de la Unió Romaní poden fer-se sòcies per 50 cèntims al mes, no?
83. Sí.
Bueno, 83 cèntims.
La última, però bueno,
ha subido un poco,
amb l'IPC.
Però les da acceso, o sea, con esto, reciben el periódico quincenal en sus casas. Y la revista también. O sea, ya nos cuesta enviar una revista 54 cèntimos, el sello. Y el periódico nos cuesta 51 cèntimos. El sello, uh-huh. El franqueo. Ahora la manipulación, solamente es un. Tiene un. Simbólicamente algo, por decir, es gratis, no, porque miren, me cuesta 83 céntimos.
Muy bien.
Y después también todas las personas que quieran acercarse a Unión Romaní para realizar cualquier aproximación al pueblo gitano, voluntariado, bueno, estamos abiertos a toda la ciudadanía, siempre estamos encantados de recibir gente, muchos estudiantes que vienen a hacer trabajos del pueblo gitano y vienen sin saber muy bien qué se van a encontrar y cuando salen de Unión Romaní, pues salen con muchas ideas, ¿no? Y con una idea del pueblo gitano totalmente opuesta a la que ellos habían imaginado.
Y tiene una razón evidente. Los españoles nos dedicamos a otras culturas y la nuestra, de nuestra propia casa, la dejamos abandonar. Porque los gitanos de España es la cultura que tiene España. Por lo tanto, la cultura gitana, mi cultura, es vuestra cultura. Igual que la vuestra, es mi cultura también. Nos dedicamos de hablar inglés, francés... No de...
¿El catalán también lo habláis sí, en el pueblo gitano, ¿no?
Claro que sí, lo hablamos, claro que sí. Y entonces, evidentemente aquí en Cataluña.
Claro. hombre, y si entonces... lo hablan fuera ya sería...
ya, claro. Y de nuestro idioma y de nuestra cultura poco se entera la gente.
Claro.
Entonces, cuando vienen allí y ven el trato que tienen, cuando se van... dice, me llevo un concepto distinto del que tenía de los gitanos. Tienen que conocernos. Si no nos conocen, ¿cómo se puede hablar de unas personas que no se conocen? Hay que conocerla y cuando conozcas a las personas es cuando tienes fundamento y puedes opinar.
Si mucha no gente se sorprende de cuando llega allí y ve que hay gitanos, abogados, médicos, periodistas... Ostras, este concepto no lo teníamos, ¿no?
Han estado allí. Bueno, ¿y aquí? ¿Y dónde? Oiga usted, ¿y dónde están los gitanos? ¿Cómo dónde están los gitanos? Yo soy gitano. ¿Usted es gitano? Pues sí, soy gitano. Claro que sí. Se quedan un poco...
Per tant, convidem a tots els oients doncs, si volen anar a Unió Romaní, a on es trobem.
Estem al Raval, al costat de les Drassanes, o sigui, molt cèntrics i molt a prop de tot arreu.
Doncs recordem la pàgina web, Sara, per si volen més informació.
Exacte, o col·laborar amb ells, www.unioromani.org, www.unionromani, ho he dit malament, .org, i recordem també, si voleu, un telèfon al 93 412 77 45.
Sílvia Rodríguez, responsable de comunicació de la Unió Ramon, de la Unió Romaní, ara, i Francisco Santiago Maya, coordinador general de la Unió Romaní. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui al primer capítol. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Aquest any viu el Sant Jordi amb Ràdio Estel des de la Rambla Catalunya. L'equip dels programes El Primer Cafè, De Cap i De Nou, Zona Mixta i L'Església No S'Atura oferiran una programació especial amb entrevistes als autors i personalitats del dia, a més de la millor selecció musical. Vine a veure'ns a Rambla Catalunya 115, a l'Església de Sant Ramon de Penyafort. El dimecres 23 d'abril, matí i tarda, 100% Sant Jordi, a Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 18 al 30 de setembre, Etiòpia, tribus i cristians del sud. Proposta de ruta per aprofundir en les tradicions i història dels cristians d'Etiòpia. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 paquets de bolquers Dodot i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el paquet et surt a 14,97 euros.
A Hipercor.
Les teves compres també a hipercor.es.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Falten 5 minuts per arribar a 2:15 del matí. Recents estudis psicològics han demostrat que el dolor emocional, aquell que, com el seu nom indica, sorgeix de les emocions, pot arribar a convertir-se en dolor físic i fins i tot pot arribar a cronificar-se.
Doncs sí, per parlar d'aquest dolor emocional, avui ens acompanya el doctor José Luis Lillo, és metge psiquiatre i psicoanalista, forma part de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, la SEP, i també de l'Associació Psicoanalítica Internacional, l'API. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè. En primer de tot, com descriuria vostè què és el dolor emocional?
El dolor emocional és la vivència que té la persona quan està patint una situació que, diríem, provoca patiment. És a dir, l'experiència emocional quan hi ha un patiment és el dolor emocional. I, per tant, les causes poden ser molt diverses i jo diria que hi ha dos factors importants. Un, les causes externes, i un altre seria el tipus de personalitat. La vivència que pot tenir cada persona és molt variable i no depèn exclusivament del trauma. Hi ha persones que pateixen traumes molt seriosos i tenen una capacitat de resistència i d'entomar aquest dolor. En canvi, hi ha persones que en petites coses provoquen un dolor que provoca d'alguna manera la seva desorganització personal.
Per tant, les eines per combatre aquest dolor emocional les podem trobar amb nosaltres mateixos, no? Amb el nostre tipus de personalitat, de la manera com som.
Exacte, s'han de trobar fonamentalment dintre de la pròpia persona per tal de poder fer front al trauma, les vivències i el dolor que la vida comporta.
I com es poden tractar els diferents dolors emocionals? És a dir, suposo que no és el mateix doncs, la pèrdua d'un ésser familiar, d'un ésser estimat, d'un pare, d'una mare, d'un fill, que, jo què sé, patir un accident de tràfic i doncs, quedar-se immòbil, o exclusió social, etc. Com es pot tractar cada tipus de dolor emocional?
Aquesta és la pregunta del milió. És a dir, que d'alguna manera, si poguessin saber com enfrontar el dolor, diríem, tindríem la resposta a tot el patiment de la humanitat. Cadascú ha de trobar el seu camí, perquè cadascú viu el traumatisme d'una forma molt diferent. Hi ha persones, per exemple, que poden quedar cronificades amb un ressentiment per tot el que han patit, amb un sentiment de mort en vida. Jo recordo que un pacient deia, mira, jo ja he mort, havia perdut el seu fill, jo ja he mort, ja no tinc vida. I havia fet 2 intents de suïcidi perquè ja no podia aguantar més. En canvi, altres persones tenen més capacitat de poder entomar aquest dolor, tirar endavant, i el que avui dia es diu com el concepte de resiliència. Persones que pateixen situacions molt greus, però que, malgrat tot, tiren endavant. Hi ha una força de vida que són capaços de poder remuntar aquesta situació traumàtica.
Per tant, doctor, vostè creu que podem arribar a no recuperar-nos mai d'una experiència traumàtica?
A veure, jo crec que en la vida no se supera res. El que aprenem és encaixar. És a dir, les circumstàncies vitals que cada persona té que viu i que d'alguna manera li pertoca viure per la seva biografia, això no se supera. El que sí que podem aprendre és encaixar el dolor, encaixar el que ha patit, el que ha succeït, i poder aprendre a conviure amb això. Però, en canvi, la superació, això que diríem una mica la seva pregunta, no crec que se superi mai.
Per tant, s'han d'acceptar les emocions negatives o aquest dolor per poder-lo tractar, suposo.
No solament és un problema d'intensitat. Jo diria que no solament s'han d'acceptar les emocions negatives, perquè és que tenen la seva funció, també. Per exemple, una persona que hagi patit un traumatisme greu, que hagi perdut un fill, que hagi perdut el que sigui, hi ha una resposta que moltes vegades és en contra de la vida. Una resposta de dir, aquesta maleïda vida que m'ha portat això, inclús la persona creient pot maleir a Déu, en el sentit de dir, com és que Déu permet tot això? És a dir, aquesta protesta, aquesta rebel·lia, té un sentit, té un significat. És una resposta davant del dolor. I després, lògicament, si això és molt intens i es cronifica, aleshores entrem en la patologia del ressentiment. Però és necessari moltes vegades aquesta protesta, aquest dolor, diríem, canalitzat amb els sentiments negatius. Han de tenir i tenen el seu lloc en el psiquisme humà. tot és un problema d'intensitat. Si això és molt intens, condicionarà la vida d'aquesta persona que a partir d'aquell moment ja no té present i no tindrà futur, únicament tindrà el passat, que condicionarà tota la seva vida.
La vida és bonica, però a vegades és complicada. Doctor, com podem gestionar aquest dolor emocional, no? Aquestes emocions negatives?
Hi ha moltes maneres de poder gestionar aquest dolor, sobretot a l'ambient, els companys, els amics, la família, que pot ajudar una mica a poder pair tot això. Si això d'alguna manera queda com a cronificat i queda com a enclavat o bloquejat la persona, aleshores jo aconsellaria que demanés ajuda a un professional per tal de poder tirar endavant, cosa que la família o els amics no li podrà donar, li podrà donar suport, però aquesta ajuda específica per desbloquejar aquesta qüestió personal únicament un especialista li podrà donar.
Vostè ja ho apuntava abans, en una de les primeres preguntes, com pot ser que dues persones davant del mateix problema tinguin reaccions tan diferents?
Per la pròpia característica de la personalitat de cadascú. És a dir, hi ha persones... Hi ha un concepte en medicina que es diu la dissociació anatomoclínica. Què vol dir això? Vol dir que hi ha persones que amb una petita alteració biològica tenen una clínica aparatosa. En canvi, hi ha persones que tenen una gran alteració orgànica, en canvi la clínica és molt petita. És a dir, no hi ha una correlació directa entre el traumatisme i la manifestació clínica, sinó que hi ha un factor que és la persona. Cada persona entoma, diríem, i d'una forma diferent. Hi ha persones que poden suportar més bé un traumatisme i, en canvi, altres coses els provoca un efecte molt intens. I a l'inrevés, hi ha un factor que és la persona. El factor humà, que sempre diem, no?
I ja, doctor, hi ha alguna eina o algun truc, diguéssim, per desbloquejar? El primer consell que vostè ens donaria per desbloquejar una emoció negativa?
Acceptar-la. Inicialment, acceptar-la. És a dir, no lluitar. Per exemple, hi ha moltes persones que pateixen d'alguna manera un traumatisme. Això provoca un sentiment de dolor i d'odi, un sentiment molt negatiu, un odi que inclús, com deia abans, contra la vida i contra Déu. Hem de donar cabuda, perquè si no, lògicament, aquesta persona ha patit un traumatisme i aquest sentiment negatiu provoca un sentiment de culpabilitat que encara agreuja molt més el dolor que ha patit. Hem de donar cabuda a aquests sentiments com sentiments naturals. És una protesta, és una reacció davant del dolor que s'ha provocat amb el traumatisme. Per això deia, el primer és acceptar aquests sentiments negatius, no lluitar contra ells i poder a poc anar païnt, metabolitzant. Sempre es comparem el cap, la ment, amb el sistema digestiu. És a dir, hem de poc a poc anar païnt els sentiments negatius per tal de poder tirar endavant. A vegades això no es paeix i repercuteix físicament.
Això li anàvem a preguntar, no? Que moltes vegades aquests duros es converteixen, no sé, en mal d'esquena, mal de panxa, mal de cap.
És la forma de canalitzar. Quan hi ha un dolor molt intens, no tenim a vegades capacitat de poder mentalitzar i de poder pair mentalment el dolor, i això ha de sortir. Ha de sortir per alguna banda. I habitualment, com som una unitat psicosomàtica, l'expressió d'aquest dolor es tradueix en manifestacions clíniques físiques. I que a vegades, jo recordo quan feia medicina que ens deien la neurosi pot fer una biosi. És a dir, un problema psíquic es pot convertir en un problema orgànic. En el sentit que si no troba canalització i mentalització, l'única forma de poder expressar i descarregar aquest dolor és mitjançant un símptoma físic de tot tipus, eh?
Uh-huh. Avui parlem amb el doctor José Luis Lillo, ell és metge psiquiatre i psicoanalista. Tenim moltes preguntes, ja abans d'entrar amb el doctor Sara hem intentat fer com un resum, però és impossible, el convidarem un altre dia, perquè doncs ens parli més sobre el dolor emocional. Avui per acabar ens agradaria que ens fes, si pogués ser, una petita distinció entre el que serien les emocions i els sentiments, si és que es podria diferenciar.
Diferenciar emocions i sentiments. És que és el mateix.
És el mateix.
És el mateix. És a dir, són diverses qualificacions per tal de descriure el mateix fenomen. Uh-huh. Els sentiments, els afectes, les vivències, tot això tenen un patró comú, que és la forma subjectiva de viure el que estem passant.
Uh-huh. I jo alguna vegada vaig llegir, doctor, que realment les emocions, quan es poden viure en plenitud, és quan es comparteixen. Uh-huh. És així?
I tant. És a dir, una de les coses que també, per exemple, a nivell de la clínica veien contínuament és que si hi ha un problema molt greu, però si és accessible, aquest problema greu no ho és tant. En canvi, si és un problema petit, però és inaccessible, això fa que sigui un problema molt greu. És a dir, si es poden compartir, si són accessibles, tenim la porta oberta que es pugui treballar i es pugui elaborar tot això. En canvi, si són inaccessibles, la persona es tanca, amb un silenci personal, això fa que, lògicament, diríem, es podreixi per dintre. A nivell de medicina, per exemple, si un té una ferida i va al metge, què fa moltes vegades el metge? Fa una incisió per tal de poder fer un drenatge, perquè surti cap enfora. Si aquest drenatge no es pot fer, el pus tira cap endins. A nivell emocional passa el mateix. Hem de trobar una mica aquesta via de poder drenar els sentiments negatius i el dolor per tal de que no podreixin per dintre.
I sempre és el moment, perquè moltes vegades diem allò, no, doncs, bueno, ja ho faré, o ho vas posposant per poder-te enfrontar i a veure per on surt un mateix, no?
Clar, perquè moltes vegades el sentiment dolorós és tan aclaparador que a vegades un mateix pensa que no hi ha sortida. I, per tant, la possibilitat de poder buscar ajuda queda bastant lluny de la consciència. Hi ha un sentiment pessimista de dir això és, no es pot digerir, això no es pot pair, i per tant, mira, és el destí, i l'única cosa que queda a vegades és la resignació, que comporta a vegades un cert masoquisme, de patir, diríem, una mica aquesta situació sense buscar ajuda.
Ja per acabar, doctor, per què va estudiar psiquiatria?
Jo vaig estudiar psiquiatria, sobretot, miri, jo crec que hem de ser sincers. És a dir, com deia un company, tots estem molt malament, i d'això alguns fent el nostre ofici. És a dir, tots patim situacions personals i a vegades els que ens dediquem a aquest ofici intentem buscar una resposta als nostres problemes personals. I la via és poder estudiar. I a la mesura que puguem trobar respostes, podem ajudar els demés.
Mm-hmm. Doncs ha estat un plaer avui parlar amb el doctor José Luis Lillo, metge, psiquiatre i psicoanalista. Moltíssimes gràcies per visitar el primer cafè. Ens han quedat moltes coses pendents, Sara.
Tantes preguntes que...
Avui amb el doctor hem parlat sobre el dolor emocional, com gestionar els nostres sentiments, les nostres emocions. Doctor, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vostè per l'invitació.
Que vagi molt bé. Molt gràcies. Bon dia.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 13 d'abril, missa de Rams en directe des de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel, amb la benedicció de palmes i palmons i presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Serà aquest diumenge en directe a les 11 del matí. Viu la teva Setmana Santa a Ràdio Estel. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país.
El pitjor del pitjor, aquesta setmana us preguntem si creieu que els celíacs haurien de rebre ajuts per assumir el cost dels seus aliments. Perquè ens doni més dades al respecte, comptem avui amb Olga Cuesta, presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Bon dia, Olga.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per poder-nos atendre.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, Olga, voldria preguntar-te quina tasca desenvolupeu des de l'associació.
Bé, en aquest sentit, de les ajudes econòmiques, des de l'entitat de l'Associació de Celíacs, el que fem és treballar diàriament amb fabricants per assolir una disminució en el preu de venda dels productes. Doncs ja promovem iniciatives d'altres entitats o de ciutadans anònims i som partícips en algunes d'elles. Bueno, s'ha demanat també, es va posar en marxa recentment una campanya perquè el nostre govern redueixi l'IVA dels aliments per a celíacs, que actualment és del 10% i passés a l'IVA superreduït del 4%, amb el que és el pa, les farines, els productes bàsics, no? La pasta...
Mira, Olga, ara justament que parlaves del cost dels productes, volia preguntar-te quin cost afegit ha d'afrontar un celíac o una celíaca per la compra dels aliments sense gluten que ha de consumir.
Doncs els estudis estimen, amb dades que tenim del 2014, o sigui, són factuals, són dades que tenim de la Federació Associació de Celíacs d'Espanya, la FACE, és uns 1.600 euros més de cost anual. És a dir, que aquelles famílies que no només han de fer una sola dieta sense gluten, sinó que ho és la mare, o és algun dels fills, o és el pare o algú més, doncs clar, anem afegint un sobrecost en una època de crisi econòmica i aquest moment que estem vivint, doncs que ho fa força feixuc per moltes famílies.
Heu demanat ajudes al govern perquè les persones que pateixen aquesta intolerància puguin assumir el cost dels productes que necessiten?
Sí, sí, sí. Històricament hi ha un reclam perquè s'aprovi o bé un conjunt d'ajuts o bé desgravacions quan fem la declaració de renda pel col·lectiu celíac, no? Assimilant-nos a el que tenen altres països del nostre entorn. Això, de fet, ara coneixem que d'aquest mes de març hi ha un projecte no de llei al govern. Bé, però aprovat no hi ha res i hi ha el reclam aquest del tema de l'IVA. Perquè sí que és cert que aquí, a dia d'avui, no tenim cap tipus ni de bonificació ni subvenció i a tota Europa, el que és Itàlia, França, Regne Unit, bé, innombrables, països per Europa que tenen ajudes o que fins i tot els productes són gratuïts, depèn de les edats de les famílies.
Per últim, Olga, voldria preguntar-te per què són tan cars els productes sense gluten i si les empreses que fan aquests productes especialitzats fixen preus abusius.
Aquí s'ajunten diverses coses. Jo no m'atreviria a dir que fixin preus abusius. Tampoc no hi tinc un estudi en detall, no, d'això. El que sí que és cert és que hi ha poca oferta, no, i això els dona més marge, però també és ben cert que els productes en origen per elaborar els productes sense gluten són més cars, perquè històricament el gluten ha donat elasticitat als aliments, és el que la indústria alimentària ha fet servir, i és per la que els processos estan adaptats, no? I el fet de que un elaborador hagi de canviar productes d'origen, no?, per elaborar el seu aliment final, doncs clar, té un sobrecost, perquè no hi ha tanta oferta d'això. I també hi ha un tema de processos separats, és a dir, bé, és que per elaborar sense gluten, o bé soc un elaborador específic de sense gluten, o bé, si elaboro tot tipus d'aliment, haig de tenir una àrea apartada on només es faci producte lliure de gluten, perquè si no, pel tema de contaminació preuada, doncs, farina que pugui estar fent servir amb l'altre procés d'elaboració pot contaminar producte lliure de gluten.
Avui hem pogut parlar amb Olga Cuesta, presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Olga, moltíssimes gràcies per haver-nos pogut atendre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que tinguis un molt bon dia.
Per donar-nos a veu.
Gràcies.
Bon dia.
Per avui, Laura, si et sembla bé, ens acomiadem recordant-vos la pregunta que aquesta setmana podeu trobar al nostre web, radiostel.cat. Demanem disculpes als oients perquè, bé, doncs, en alguns moments la conversa s'ha tallat en algun moment o el son no està del tot òptim, però bé, s'ha entès perfectament el que la Olga volia dir. Recordem, Laura, si et sembla bé, la pregunta de la setmana.
Aquesta setmana us preguntem si creieu que els celíacs haurien de rebre ajuts per assumir el cost dels seus aliments.
I culturals. Continguts de salut i de família. Continguts d'economia, de medi ambient i de valors. Tot allò que t'interessa ho trobaràs de dilluns a divendres a Ràdio Estel als programes de les 3 i les 6 de la tarda, amb els especialistes de cada camp i els temes més actuals. De dilluns a divendres a les 3 i a les 6 de la tarda, tot allò que t'interessa des de la teva freqüència, la de Ràdio Estel. Pels més menuts de casa, regaleu aquest Sant Jordi el Joc de la Vida de Crist, un memory divertit per jugar i aprendre en família. El podreu adquirir per només 6 euros a la paradeta de Sant Jordi de Ràdio Estel, a la Rambla de Catalunya 115, just a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, i també trucant al telèfon 93 409 27 70.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Sacràlia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
3:15 del matí, a l'arriba aquesta hora, com cada dimarts, arriba el Sacralia a casa nostra, aquest espai que compartim cada dimarts amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Mossèn Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia a tots plegats.
Com ja sabeu, Sacralia, sobre els monuments, costumari, art, història, avui parlem de la Setmana Santa. Comencem aquest dimarts amb aquesta missa crismal, a les 11, oi? A les 11 d'aquí aproximadament una hora i quart a la Catedral de Barcelona. Què celebrem aquest dimarts?
Doncs mira, aquest dia ens reunim tots els sacerdots i diaques i algun bastanta gent del poble fidel a la catedral. I és molt típic perquè això sempre s'ha fet, perquè d'aquesta manera doncs nosaltres doncs juntament amb el bisbe es consagren el que en diem els sants olis. Sants olis que són doncs molt importants perquè formen part sempre normalment dels sacraments. Per exemple, quan un doncs al final de la seva vida li donen l'extremunció, és la unció última, sants olis, quan un, per exemple, el bategen, també doncs hi ha el crisma, i després hi ha també quan un està doncs a la confirmació, també hi ha el crisma. O sigui, són els sants olis que en aquest dia precisament es consagren el bisbe juntament amb els sacerdots, i és un dia que tothom, tots els capellans, hem d'anar, avui concretament a les 11 a la catedral, i és un acte, podríem dir, que renovem nosaltres doncs les promeses que vam fer quan érem sacerdots. O sigui, nosaltres, al moment de ser sacerdots, i abans, inclús, en els que en deien subdiaconat, doncs fèiem una promesa davant de l'Església dient que ens mantindríem castos durant tota la nostra vida, o sigui, el celibat, que en diem. I després, per un altre cantó, que seríem obedients al bisbe. I el bisbe ens agafava, nosaltres ens junellàvem, els bisbes ens agafava les mans i deia: promets a mi i als meus successors obediència i respecte, i tu havies de contestar, evidentment, sí, prometo, I després et feia doncs una abraçada i un petó. És típic doncs de les promeses del sacerdot. Doncs avui també doncs nosaltres públicament prometem de nou doncs aquests vots, podríem dir, de castedat i d'obediència. I el cardenal,
cardenal
Jovany, per exemple, deia: promets a mi i als meus successors obediència? I havies de contestar: sí, prometo. I ell contestava: que continuï, que continuï, noi. Ens animava que estiguéssim obedients
a
l'Església,
no?
I tal.
Qui oficiarà la missa crismal?
Evidentment, només ho pot fer-ho el bisbe del lloc.
El bisbe, per tant, el cardenal,
sí,
el bisbe Martínez Sistac.
És l'oli en què, barrejat amb bàlsam i perfum, o sigui, perfum, s'ha consagrat pel bisbe en la celebració, aquesta celebració que avui fem, en les festes de Pasqua, la missa que en diem crismal. És molt important, perquè veiem que sempre en l'Església hi ha... després hi ha també l'oli dels malalts. O sigui, quan un malalt doncs demana la protecció del Nostre Senyor i va al prevere, i allà l'ungeix amb oli dels malalts, que en diuen. I després també, quan un es rep el baptisme, també hi ha l'oli dels catecúmens. O sigui, hi ha tres olis. El crisma, que es podria dir el més important, l'oli dels malalts i l'oli dels catecúmens. Això estan posats amb unes ampolles especials, grosses, i que després totes les parròquies han d'anar en el claustre de la catedral. Per això en aquests dies hi van moltes parròquies a la claustre de la catedral, i allà doncs treuen una petita part per se l'emporten per les parròquies. I des de les parròquies els sacerdots poden administrar doncs aquests sacraments gràcies que hi ha els sants olis.
Mossèn, demà passat, Dijous Sant, missa de l'escena del Senyor.
Sí, sí, és la missa que en diem de l'escena del Senyor, el Sant Sopar. Que el Nostre Senyor va, abans de despedir-se dels seus apòstols, va reunir-los i va celebrar doncs la primera missa, podríem dir, no? I per tant nosaltres, des d'aquell moment fins avui dia, sense cap interrupció, sempre en l'Església s'ha celebrat la Santa Missa, i dintre de la Santa Missa, el moment més important podríem dir que és el moment del Dijous Sant, en què hi ha l'inici de la Santa Missa, la mort i resurrecció de Jesucrist. I després, el dia de Pasqua, es fa la gran Santa Missa, podríem dir, de Pasqua. Per tant, la cena del Senyor és aquesta celebració que es fa, de la missa que es fa, sí, fonamentalment el Dijous Sant.
I, mossèn, hem de visitar els monuments? Què vol dir això? Què hem de fer? Mira, aquest això, Dijous Sant? És una tradició?
Això és una tradició que al meu temps, jo, quan era molt petit, doncs anàvem amb els pares i els germans tots ben vestits, ben macos, tots formant família, i anàvem a veure els monuments. Els monuments és per entendre'ns com una espècie de capella, un altar, en el que hi ha doncs les formes consagrades que serveixen pel divendres. El divendres no hi ha missa, perquè commemorem la mort de Jesucrist, però no commemorem la resurrecció. Per tant, només hi ha comunió. I doncs aquella comunió ha sigut consagrada el dia abans i es conserva des del dijous fins al divendres, doncs amb un sagrari, podríem dir, amb una capsa molt maca, molt interessant, que es diu monument. Que es diu monument. I allà hi van, doncs, els fidels. I això sempre ha sigut així. Però en el meu temps, quan era molt jove, jo recordo que hi anàvem tota la família i visitaves el monument de la catedral, el monument de Santa Maria del Mar, el monument de Santa Maria del Pi, i tots deien, aquest és el millor, clar, aquest en canvi no m'agrada tant, m'agrada més l'altre. I allà, doncs, estaves una estona, feies oració i després anaves amb un altre. I així, en un dia, doncs, podies visitar una dotzena de monuments. I actualment encara es fa, però es fa només el dijous fins a les 12 del vespre, O sigui, i després, l'endemà, el divendres, doncs es va a combregar.
I què fem divendres sant, en aquest divendres sant?
Doncs mira, ja és un moment molt important perquè commemorem la mort de Nostre Senyor. I per tant, doncs hi ha les últimes paraules que va dir Jesucrist, en diuen les set paraules, és com un sermó que es fa, que explica que les últimes paraules de Jesús van ser aquestes, aquesta, aquesta altra. Set paraules de Jesús. Aquest és el famós sermó de les set paraules que en la catedral de Barcelona es fa precisament a les 3 en punt. Comencen a les 3 en punt del divendres. A les 3 s'entén del migdia, de la nit.
Mossèn, i hem de dir que
allà
tots...
hi portem el Sant Crist de Lepanto. Sí. I la gent, doncs, està plena. Aquella plaça està pleníssima de gent. I la gent té la tradició que amb el Sant Crist de Lepanto se li demana 3 gràcies. I diu que almenys una te'n concedeix. Això,
ah, sí?
Sí, perquè és bondadós, Nostre Senyor.
Doncs hem de dir que tots aquests actes que estem repassant, bé, tots no, però molts d'ells els oients de Ràdio Estel doncs els podran viure en directe, per l'emissora, per la nostra emissora, Sara.
Doncs sí, recordem la nostra web, www.radioestel.cat.
Molt bé.
Vinga, doncs anem per feina, mossèn, perquè se'ns acaba el temps. Ens hem quedat potser amb aquest divendres sant, no?, amb aquestes processons,
les processons, les
amb
les processons per la nit, doncs es fan les processons, que és molt, molt bonic. Hi ha algunes processons que doncs ens escapen una miqueta de l'Església, i en diem les processons civils, no?, que no hi ha el sacerdot, però ai, la majoria són processons doncs molt ben fetes, i hi ha els passos famosos on representen doncs diversos moments de la vida de Nostre Senyor, i especialment en Andalusia doncs es fan molta... I aquí també hi ha llocs que es fan, per exemple, a Mataró, Badalona, etc. I a Barcelona també, indiscutiblement, hi ha processons molt maques. I a la vegada també, doncs en aquest moment, doncs també el Divendres Sant és el dia quasi únic, perquè també és el dimecres de cendre, però el Divendres de Sant i dimecres de cendre són els dos únics dies que han quedat de lo que en diem dejuni i abstinència. O sigui, abstinència de carn. I dejuni vol dir de menjar. O sigui, que és un dia que va prim, O sigui, que és just. Realment és un moment
i difícil. I quins són els plats típics d'aquest Divendres Sant?
Ah, mira, precisament el Baró de Maldà, jo vaig fer un llibre que vaig recollir tot els costumaris, podríem dir, de fa ben bé quasi 200 anys, fa molt temps, que els va recollir el Baró de Maldà, i té en aquest llibre, que és molt variat, i en diu Calaix de Sastre. I en el Calaix de Sastre diu exactament si ens ho vols llegir,
home,
encara que sigui amb un
català una mica complicat.
Molt complicat.
Sí, però bé, intentem-ho, eh? Diu que el diumenge de Rams és dia de bons refrescos, pastes i xocolata, eh? També alguns sorbets i vasos de llet. Diu que el dia de Pasqua, costelles a la brasa, amb carxofa i pèsols, i gallina a l'olla. Déu-n'hi-do, eh? Sí. I després, a primers de maig, també explica que comencen ja les maduixes. Es mengen sobretot per esmorzar i per dinar és temps de favada amb botifarra i cansalada.
Llavors hi havia fideus amb mel.
Fideus amb mel, això sona
això,
molt bé.
Això era, podríem dir, el més típic d'aquesta època, de l'època de Setmana Santa, en què, bueno, hi havia aquest plat tan curiós que jo no he provat mai, m'agradaria provar-lo. Jo vaig i fet, en ma vida, he fet molts llibres. Un d'ells és El bon cuiner. El bon cuiner, que cada dia, doncs, hi ha un plat diferent, eh? I això ho tenien en els convents, concretament el convent de Sant Francesc d'aquí a Barcelona. Cada dia tenia un plat diferent. I després, és clar, eren plats bons, eh? Tots els monjos i frares, quan anaven a la taula, disfrutaven. Ja, què avui, qui hi haurà, qui hi haurà, qui hi haurà? I, és clar, i alguns, doncs es farien, arribaven a ferir, de tal manera que hi ha aquella frase tan bonica que diu: perdiu per barba i peti qui peti. Perdiu per barba i peti qui peti. Va dir el guardià dels franciscans, va dir: aquí se soluciona això, que hem de prescindir d'aquests plats tan importants i que només hi hagi una perdiueta. I qui peti, en el sentit de que qui tingui una feridura, doncs que la tingui. Perdiu per barba i peti qui peti, cosa que no passarà en nosaltres, podeu estar segurs.
Mossèn, ja per acabar, dissabte sant, dia de silenci, oi?
Sí, el dissabte sant, abans, al dematí, ja començava la resurrecció. Ara és el vespre, la nit, quan fosqueja. És un dia alitúrgic, que contemplem i meditem, doncs, tot el que ha succeït durant la Setmana Santa, i especialment acompanyem el dolor de la Mare de Déu. És un dia de reflexió. Però abans, al dematí, doncs es tocaven les campanes i ja feien ressuscitar el Nostre Senyor. Uh-huh. I d'això recordo jo des de casa, que agafaven cassoles i tot, allà fèiem soroll perquè havia ressuscitat el Nostre Senyor. I després hi havia les caramelles, que encara continuen,
sí, home,
en la Pasqua. Però el pròxim dia parlarem d'una manera especial de la Pasqua i especialment de la Mona.
Doncs clar, perquè serà l'endemà de la Mona. Bé, però la Mona no sé si celebra el diumenge o dilluns, perquè...
I d'això que em deia aquell, hi ha moltes
teories. A casa meva celebra diumenge,
Hi ha moltes teories.
Ai, clar, és que hi ha moltes teories. Xavi Aguilar ja respon ràpid. Dilluns, no? Espera't,
és el dilluns,
Xavi.
Sí, el dilluns.
És dilluns, però existeix
però,
la teoria.
Si se celebra el diumenge, doncs també. Jo el que faig és celebrar el diumenge i el dilluns.
Clar,
així,
ben
no
fet, tots dos.
No m'equivoco.
Doncs també hi ha l'opció de celebrar-ho des de dijous, com el nostre tècnic. Bé,
no, el dijous no.
Dijous no.
No fem bromes.
Quan les fa? Ell quan ja la fa, molt bé. Bé, el Xavi, doncs, que celebri quan...
És un moment avançat, això, del dijous.
És molt avançat, el Xavi.
No es pot fer, home, no es pot fer. Màxim, doncs, fideus amb mel.
Moltíssimes gràcies, Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Que tingui molt bona Setmana Santa.
A vosaltres també. I alerta les mones, no us enfiteu.
Amb el Gerard Campos preparat. Gerard, avui han passat moltes coses al primer cafè. Amb què et quedes tu, ràpidament? A veure, ara, espera, ara.
Amb aquesta entrevista que hem tingut amb el doctor José Luis Lillo sobre com gestionar el dolor emocional.
Doncs sí, la veritat és que sí, Sara, que ens ha agradat molt, el doctor Lillo. El convidarem un altre dia.
Ai, sí, tant.
Gràcies, Gerard Campos. Ens acomiadem avui amb l'efemèride musical.
Doncs sí, amb Fleetwood Mac i amb aquesta cançó Seven Wonders, Mercè.
Que hem començat amb un Sara, que té una cançó que es diu Sara.
Ai, m'agrada molt.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del matí.
Fins demà.